Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Bona tarda, benvinguts al Parlem-ne. Encetem la temporada d'aquests programes de política municipal, de temàtica d'ajuntament, aquests programes a on o pels quals passen els regidors dels representants dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per tant, encetem, per dir-ho d'alguna manera, la temporada política radiofònicament parlant en aquesta emissora. Avui és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya i, com és habitual, amb nosaltres hi tenim el seu regidor i portaveu, el senyor Antonio Espuny. Senyor Espuny, benvingut.
Bona tarda.
I ben retrobat després de l'estiu.
Sí, sí, un estiu amb bastanta feina, això és bo, em sembla que ha sigut en general, i ara, bueno, una altra vegada començarem.
Comença el curs polític, per tant, podem dir que vostès, els que es dediquen a la política municipal, en aquestes setmanes prèvies o en aquestes primeres setmanes, aquests primers dies, suposo que estan encara ubicant aquells temes que han de ser una mica protagonistes de l'actualitat municipal, no?
Sí, de fet, el curs polític no s'acaba perquè nosaltres no fem vacances, simplement l'únic que fem és que durant l'estiu hi ha més feina en general al poble, en totes les petites i mitjanes empreses, totes les iniciatives que teníem al poble, i llavors no, la gent està per atendre el visitant i para més atenció amb aquesta feina que tenim, que és la que ens ajuda també en part a passar l'hivern, que els temes que ens ocupen. Però el curs polític no ha parat. A finals de juliol vam tindre un ple bastant, bastant important amb alguns punts que van quedar no comentats, perquè potser, i així ho vaig dir quan em van preguntar, potser el punt més important del ple de finals de juliol va ser el donar compte dels números, que no es diu res, simplement se dona compte, i allí se va veure com estava la situació de l'Ajuntament, una situació preocupant, i llavors les preguntes de rigor, de control i fiscalització del govern. I ara suposo que a finals de setembre, perquè el ple ordinari és cada dos mesos, obligatòriament, suposo que a finals de setembre en tindrem un altre, que tornarem a saber què és el que està fent l'equip de govern, podrem comprovar i controlar els decrets d'alcaldia, les comissions de govern, que això se va controlant sistemàticament, perquè t'envien còpies, a casa els regidors ens envien còpia, i llavors veurem les propostes noves que puguin fer l'Ajuntament, i sobretot a finals de setembre, no ho sé, però perquè no sé si és que és cada trimestre o cada ple que s'ha de donar compte, i sabrem com se troba la situació econòmica de l'Ajuntament, la situació real, que no és real, perquè després podem comentar les xifres que es van donar, perquè hi ha un marge de 60 dies de totes les factures generades a 60 dies, o sigui, que es tenien que haver pagat a 60 dies, que mentre no passen d'este plaç no tenen per què donar compte al ple i als regidors, a tots els regidors. Però ja sabem el que se deu i el que se deixa de deure, bastant aproximat, sense comptar les factures que s'hagin pogut generar o que estiguin pendents de pagament dintre d'estos 60 dies.
Abans d'entrar en matèria, voldria que fes balanç, és a dir, una mica l'opinió de com creu que ha anat l'estiu a nivell municipal.
Home, a nivell municipal, jo diria a nivell de poble, no? Més que d'Ajuntament, l'Ajuntament tal com està i en la situació que es troba econòmicament, que moltes vegades ho hem denunciat per la nostra part aquí, perquè s'arriba també a aquesta situació, l'Ajuntament ha fet lo just. sabem que no es tenen els mateixos recursos, no es poden destinar els mateixos recursos a seguretat, no es poden destinar els mateixos recursos que es destinaven abans amb actuacions tant per part del patronat de turisme com, bueno, bàsicament, no? Perquè ara crec que correctament han agrupat també el control de les platges i neteja de les platges al patronat de turisme. Això és positiu en el sentit de que el turisme o l'activitat turística és una activitat lineal i el regidor de turisme en aquest cas sembla que no, però hauria de tindre una mica el control o capacitat de decisió en molts de casos, perquè el turisme o l'activitat turística, com he dit, és una activitat lineal que afecta a molts de terrenys, des de la mateixa seguretat, és importantíssim que el poble, si hi haguen recursos per la seguretat, fins als recursos que es puguin destinar a la sanitat o control, vull dir, passant per totes les activitats que es puguin fer al carrer, per totes les festes, etc. Tot això ha de ser de responsabilitat directa del regidor de turisme, d'alguna manera per a coordinar-ho. Però clar, quan estàs parlant d'una economia que pràcticament és recursos zero i amb un endeutament brutal, i que tots els recursos se destinen, recursos que es podrien destinar a altres coses, però que es destinen a pagar interessos d'aquesta deute, pues poca cosa se poden fer, per, si no tindrem molt bona voluntat per part dels responsables dels regidors. I aquí crec que, parlant de turisme, sempre ho he dit al ple i aquí ho he dit, pues, d'alguna manera el regidor de turisme fa la finya que pot fer, pels recursos que té. I d'alguna manera pues, ha sigut un estiu que, per aquests recursos limitats, podem dir que ha sigut un estiu calmat, en el sentit de que, per sort, tampoc hem tingut cap percant i cap cosa que pogués perjudicar aquesta imatge que intentem donar des del poble de l'Ametlla de Mar, que busquem pues, el que tenim, no? Que és un turisme familiar, un turisme de poc escàndol, de poc barullo, i un turisme pues, que la gent pugui descansar per la nit, que pugui sortir a passejar, que sigui un poble tranquil, que és el que realment pues, este, el turisme que ens ve a nosaltres és el que busca, i només cal veure en l'estructura de les famílies, perquè normalment són gent, matrimonis, amb fills petits, que venen i que, bueno, que visiten el nostre poble, i això és el que penso jo mos interessa. I tu, quan parles amb la gent, perquè tens oportunitat de parlar a la gent, a l'operativa, pues te diuen, no, que el poble este pues, els ha agradat molt per la tranquil·litat. Aquesta és la paraula, com si diguéssim, constant que trobes. Pot haver algun percans, no? Alguna situació concreta, algun carrer que s'ha produït un petit aldarull, però bàsicament la paraula constant és tranquil·litat, quin poble més bé i que tranquil que és, que bé que s'està aquí, perquè no hi ha ni grans acumulacions de trànsit, ni grans acumulacions de gent jove amb el sentit de buscar marxa, i, sinó que simplement pues, busquen això. I això crec que és el que hem de, d'alguna manera, hem de treballar perquè continuï sent així. I els que venen, que repeteixin a l'any següent.
Vostè comentava fa uns moments que, bueno, que de l'últim ple pues, poder destacaria i arrossegaria el donar compte de la situació dels números, no, de l'economia municipal. Què n'opina d'aquesta situació?
La situació
o del que es va
una...
donar compte, sí, en l'últim ple?
Que no es va parlar, perquè jo crec que si fos a la revessa, si fos que haguessin sigut uns números positius, segur que el senyor alcalde, el senyor Andreu Martí, els hagués llegit i hagués dit, i això és gràcies a la super bona gestió que fa l'equip de govern i que faig jo personalment, etc, etc. Però clar, com que són uns números que quan els veus estàs borrones, mos dona compte en altres, però pràcticament ni mos brinda l'oportunitat de parlar, perquè vol passar per damunt. Són uns números que nosaltres hem pogut llegir i controlar, però que la gent del poble que ens escolta no se n'entera, no se n'entera de com estava el poble pues, al final del segon trimestre, no? I clar, això és el que ens va, el que ens preocupa, perquè realment és la situació econòmica és important, és important. I després hi ha també el que és la cala de gestió, que també vam tindre el ple dies abans, un dia abans, que clar, la cala de gestió hem de tindre en compte que el 90% de les coses importants del poble avui ja no passen pel ple de l'Ajuntament, passen per la cala de gestió, i allí no hi ha micròfonos, allí la gent no se pot enterar de les propostes del que fa l'equip de govern i de les, dels posicionaments dels diferents partits. Jo crec que quan es va aprovar això, i nosaltres ho vam dir, mira, les coses no són ni bones ni dolentes. Quan se proposa la cala gestió i se proposa que els plens de la cala gestió no seran públics, vale, d'acord, però si les, com he dit, les coses en si no són ni bones ni dolentes, és després la utilització que es fa d'aquestes coses. Si tu utilitzes este silenci o aquesta capacitat de no ser pública a través dels mitjans de comunicació les decisions que es prenen a la cala gestió i te'ls calles malament, perquè estàs amagant informació important, molt important, amb una part important, bueno, a tot el poble, no? I és una part important de tota la gestió de l'Ajuntament. Si tu crees la cala de gestió, no ho fas públic, perquè pots pensar en un moment donat, i és un pensament, que potser si no hi ha els mitjos al mig, pues, la participació serà més oberta, més franca, i potser hi haurà també, o podria haver en part, una més flexibilitat per part de l'equip de govern d'acceptar propostes de que es puguin fer per part dels altres grups, i ho fas, bueno, no, pues això no serà públic, ho parlarem, però ho parlarem perquè tu podràs parlar amb més llibertat, i per l'altra banda jo també tindré, entre cometes, una miqueta més de llibertat, i en quant a acceptar-te propostes que tu puguis ficar damunt la taula sobre els punts que jo com a govern hi fico, no? I això pues, no passa. Ni passa una cosa, ni passa l'altra, i tot el contrari, i a més és que s'amaga la informació a la gent. I clar, això és preocupant. Si vols en podem començar,
sí,
a
més
parlar
que
sobre...
Sí, què és el sobre... que no li quadra i què és el que no li agrada. Doncs no?
Pues bé, se ratifica totes les vegades, jo ja ho sé que potser quan parlo sempre parlo del mateix, parlo de la deute i tot això, doncs se ratifica esta direcció de que per molt que es digui, per molt que se'n parli, pues, continua incrementant-se la deute d'aquest ajuntament, i continua l'ajuntament cada vegada estan empenyats i no es paren. I van poder saber, per exemple, que això ja se sabia i a més s'ha parlat i és el que ha sortit pels mitjans de comunicació, van poder saber, per exemple, que la deuta bancària de l'Ajuntament era de 18 milions d'euros, de 18 i pico milions d'euros. Vam saber també que les factures, perquè ara farà un any i mig, quasi, bueno, a finals d'any sí eren dos, però van fer un crèdit per pagar les factures atrasades hasta, o que se devien hasta l'11. Hasta l'11 se devien 10 milions d'euros, la que la gestió devia 10 milions d'euros, i van fer este crèdit a l'Estat, que ens va fer pujar que la deuta bancària passés dels 8 o 9 hasta els 18 que tenim reconeguts per part de l'Ajuntament, per part de l'equip de govern. Bé, però és que resulta que l'Ajuntament i la cala gestió sobretot ha continuat generant deute que no s'ha pogut pagar avui per avui. Entre els dos ja estem ratllant una altra vegada els 10 milions d'euros, 9 milions i 10 milions. Això era a finals de juliol. Jo estic esperançat i espero que ara a finals de setembre, quan poguéssim veure la situació econòmica de l'Ajuntament, aquesta deute, esperem, vull dir, per bé de tot, sempre ho he dit, ojalà m'equivoqui, ojalà el que sempre he estat criticant o he estat avisant no es complies, per bé del poble, per bé de tots, perquè la deute és per a tots, l'hem de pagar tots, i les conseqüències d'aquesta deute les estem pagant tots. que està deutat, que m'envia, però clar, estem parlant que de pràcticament tornem a estar sobre els 9 milions, bueno, estàvem sobre els 9 milions d'euros, i aquestes les factures que ens ensenyen o que estan obligats a ensenyar-nos, que l'import total són entre l'Ajuntament, que són 2 milions i algo, i 6 milions i algo, la Cala de Gestió, són les factures que, com si diguéssim, no s'han pagat als 60 dies, que estan fora de plaç, perquè l'administració pública té la norma o té la llei o hauria o l'obligació de pagar els 60 dies, com a molt. Totes les factures que encara estan, però que no fa 60 dies que han entrat a l'Ajuntament, aquestes no entren dintre d'este còmputo o d'esta deuta que mos ensenyen o que mos estan obligats a ensenyar-nos. Ah, això estem parlant 18 i 9, 9, 27, 27, i després continuo insistint, però com que no ho paguem tampoc. Aquest és el sino, no? La residència, l'Ajuntament està pagant, no ho paguem. Això es vens i s'acumula. I es pagaran interessos sobre els interessos de la deuta no vençuda. O sigui que paguem interessos sobre els 6 milions que va costar la residència, paguem interessos, i cada mes hauríem de pagar 60.000 euros. 80.000 euros. Però com que no paguem aquests 80.000 euros, que aquí hi ha interessos i capital d'amortització, pues, com que no els paguem, l'empresa que ha fet, en algun moment s'haurem de pagar, i llavors haurem de pagar interessos sobre els interessos. Clar, això són 80.000 euros, no són 8.000 euros. 80.000 euros cada mes, 8.000 euros cada mes, déu-n'hi-do, pues són 80.000 euros que l'Ajuntament hauria de pagar però no paga, de la deuta dels 6 milions de la residència. Sumi-li vostè a la deuta que li he explicat i m'on anem entre els 33 i 34 milions d'euros que tenim de deute, a part dels interessos que tot això genera, i això genera avui per avui, amb uns interessos baixos promig del 5%, si es fa la multiplicació estem parlant entre 1.500.000 i 1.800.000 euros de deute, d'interessos de la deuta. I ha de comptar que 1.800.000 euros d'interessos són 300 milions de les antigues pessetes. 300 milions de les antigues pessetes. Avui ja paguem quasi entre 4 i jo calculo 4 en el millor dels casos i 5 i, entre 5 i 6 segurament reals d'interessos, perquè moltes vegades els interessos a les factures dels proveïdors d'un ajuntament que paga sine die, vol dir sense fecha concreta, perquè presenten la factura i no saben quan cobrarà. En aquella factura, no, és que d'això jo no pago interessos, no, és que jo, escolta, este proveïdor, com que sap que estaràs un any per pagar-li, ja t'ha incrementat la factura un 10%, que és els interessos que li tocarà pagar amb ell, que t'ha fet el servei al banc. Que d'alguna manera, oficialment, no paguem interessos de determinades factures, però sí que pel propi pes de, racional de que l'empresari en ell no assumirà que tu estigues un any i mig per pagar-li un treball o un material que t'ha entregat. Amb este material, amb este treball que t'ha fet, ja li ficarà els interessos corresponents, perquè sap que li pagaràs d'aquí no se sap quan, no? D'aquí un any, 6 mesos o el que sigui. Llavors, reals, estem voltant això, els 300 milions de pessetes, estem parlant pràcticament de, no arriba, però a 1 milió de pessetes diaris, 6.000 euros diaris, només d'interessos. Fiqui-li entre 4 i 5. Fiquem-li 5. No vull ser que no vull assustar la gent. Fiquem-li 5. Però 5.000 euros diaris se paguen. Imaginem el que podríem fer en 5.000 euros diaris. Imaginem.
Vostè comentava la residència, que...
Sí, la residència, doncs, bueno, mos han dit que està tot lligat, però està tan lligat que encara no l'han obert. Que està pendent dels pressupostos, però la Generalitat els ha prorrogat. I sembla ser aquest any, no, i l'any que ve ja ho veurem. L'any que ve, ja ho veurem. Perquè tal com estan sortint els números de la Generalitat, com no es canvien les polítiques, i això és, sí que és un crit que s'està pegant ja o que s'està escoltant en massa àmbits, o les administracions públiques se fiquen les piles i el legislador i sobretot el governant aterrissa al món real, i per tant a l'aterrissar al món real pren les mesures legals per a donar solució als problemes del món real i no d'aquest món teòric que tenen muntat, o hi haurà crisi econòmica per molt de temps, i si hi ha crisi econòmica no hi haurà recursos per part de l'administració, i les administracions cada vegada aniran retallant més perquè no es podran cobrar impostos. I en resumides comptes és una cadena, però s'han d'espavilar. I si la Generalitat, que l'obrir la residència, estem penjats de la Generalitat, d'una administració que cobra impostos variables, no és com l'Ajuntament, que són impostos pràcticament fixes, plogui a nevia, hi hagi activitat econòmica o no hi hagi activitat econòmica, el 90% dels impostos se cobren, doncs llavors difícil ho veig que quan cada vegada s'estan retallant més els pressupostos, cada vegada s'estan retallant més tot el que és l'assistència social, que ara, per art de birlo, que, entre cometes, ens obren aquestes residències, firmen els convenis amb benestar social i es fiquen una sèrie de places concertades perquè l'empresa pugui tirar endavant aquest projecte. Ojalà m'equivoqui i a final d'aquest mes se pugui anunciar que s'ha firmat el conveni en la Generalitat i que l'empresa, la Onada, pot obrir la residència en 15 dies més. No? Ojalà m'equivoqui. Però jo ho veig una mica complicat. Però el que sí que és real són els 80.000 euros mensuals que l'Ajuntament, la que la gestió, l'Ajuntament, per la que la gestió és l'Ajuntament, té que pagar a l'empresa constructora durant 10 anys. Que no els paguem, que queden allí hasta mejor ocasión, que diuen els castellans.
Avui l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar explicava que, bueno, el fet aquest, que de moment no s'havia pogut obrir degut a la pròrroga dels pressupostos per part de la Generalitat, i que el pròxim mes d'octubre tenia una trobada amb la consellera per tal de posar fil i agulla a l'estat actual de la residència.
Ja li he dit, ojalà demà mateix mos puguin anunciar que ja s'ha firmat aquest conveni, que la Onada i la Generalitat ha pogut fer la firma d'un conveni per aquests places concertades, les que puguin ser, per a que la Onada pugui obrir, perquè ja que estem pagant, que no ho paguem, que ja que estem pagant 80.000 euros, i aunque hi haguen aquestes places concertades, els continuarem pagant, per lo menos que si hi ha 10 llocs de treball o 5 o 15 o els que puguen haver o es puguen crear, per lo menos que puguen haver aquestes 9, 10, 15 persones, 20 les que siguin, que puguen treballar, ja que l'Ajuntament, que som tots, tenim que estar pagant durant 10 anys 80.000 euros amb aquesta empresa constructora. Torno a repetir, que per ara no ho han pagat, no sé si este mes o este estiu han pogut pagar alguna cosa, però a finals de juny, no se n'havia pagat cap de més des de que va començar a vèncer els plaços de pagament.
Un dels punts que també recordem de l'última sessió plenària és l'encàrrec a la Cala Gestió per tal de que faci les obres urbanitzadores dels terrenys on han d'ubicar la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
Sí, bueno, això se va aprovar primer la sessió a governació de la Generalitat, la sessió dels terrenys de titularitat municipal, que van quedar com a sessió del 10% i d'equipaments, qualificats com equipaments. Llavors ja crec recordar que ja es va aprovar la sessió i que ara, però no, suposo que la Generalitat si ha de començar, perquè aquesta és l'altra, si estem davant d'una pròrroga de pressupostos, aviam què passa, eh? Vull dir, aviam si els criteris de la Generalitat, aviam si són favorir el benestar social amb diners que per benestar social poguéssim obrir la residència, o hem de gastar-nos un milió i pico que normalment solen costar les comissaries, per petites que siguin. Aviam en què destinem aquests recursos, que són limitats, molt limitats, i que cada vegada s'estan retallant cada vegada més, i cada vegada són menys, perquè a la Generalitat el mateix li està passant, el mateix que d'alguna manera està passant amb este poble, no a tots els pobles, eh? No a tots els pobles, no, perquè això és la tendència de molts alcaldes, de ficar-se darrere de, oh, és que a tot arreu estem igual. No estan a tot arreu igual, eh? No hi estan, els pobles del voltant no hi estan. Nosaltres som potser el poble, jo diria, més empenyat de la província, sinó de Catalunya, amb deute real, eh? Amb deute real per càpita, som potser dels primers. Però llavors, clar, davant d'esta situació intentaran fer, suposo, urbanitzar una mica el que és la, com van fer a la superfície comercial que hi ha, que simplement el que van fer va ser un tros de carrer per a que poguessin construir este centre comercial, i aquí pues, suposo que se farà igual. Aviam, si es fies és perquè la Generalitat tindria recursos. Si té recursos, suposo que tindrà recursos per a la seguretat, important, i més al nostre poble, ho hem parlat al començament, de cara al turisme, i tindrà recursos també per a benestar social, no? Per tant, ja serà una bona notícia, perquè voldrà dir que la tendència ha canviat, però com li he dit, o li estava dient, la Generalitat està també bastant apurada, perquè la Generalitat, segons ha sortit per la premsa, vull dir, no és una xifra que mos traguéssim del, o haguéssim calculat personalment, però s'estan pagant. Nosaltres estem pagant 6.000 euros, 5.000 euros d'interessos cada mes, i la Generalitat està pagant 6 milions d'euros. 6 milions d'euros cada mes d'interessos sols, de la deuta pública generada per la Generalitat en totes les seues actuacions, sense tindre els diners reals, no? Com aquí el poble. Fem, que fem el cuento de la lechera, i este cuento de la lechera no s'ha complit de bon tros, i llavors la deuta queda, però la deuta, com he dit, queda per tots els habitants del poble, per tots els ciutadans, no queda pel que ha fet el compte de la lechera. No se'n fa responsable que ha fet el compte de la lechera, queda pels altres que sin comer-lo ni beber-lo, sofreixen les conseqüències del compte de la lechera del responsable polític de turno, ja sigui la Generalitat, també hem de dir, ja sigui el govern central, perquè no sé quants milions d'interessos paguen, una xifra que se te fiquen els pèls de punta, només d'interessos, i el poble, pues, i a qui ens afecta el poble, i a qui ens afecta el poble. Eh? I més, amb situacions que, si l'equip de govern ens hagués escoltat a l'oposició, durant aquests 10 últims anys, coses se n'haguessin fet, i la situació seria econòmica seria diferent. I avui el poble, l'Ajuntament del poble, tindria uns recursos per ajudar realment a les famílies. No hagués calgut que s'hagués entrat les subvencions dels llibres. No hagués calgut que l'aigua la paguéssim el doble. No hagués calgut que la brossa la paguéssim com la paguem, més del doble. No hagués calgut que la guarderia multipliqués per dos el seu import del mes. No haguessin calgut que pugéssim el 57% de l'IBI. No hagués calgut moltes coses, i per contrapartida tindríem possibilitat d'apoyar iniciatives que poguessin donar sortida a molta gent en quant a poder-los donar un treball, o facilitar-los una feina, o facilitar que el teixit comercial o industrial del nostre poble sigués més important, per donar sortida a lo que ha representat la crisi econòmica, que és un canvi, ha sigut un canvi de model de producció, com si diguéssim, del nostre poble. Abans produïem cases i xalets i això s'ha parat. Llavors, aquesta gent que produïa cases o que feia cases i xalets ha d'anar treballant en una altra banda, i llavors el poble o l'Ajuntament o tindria, si no tingués que pagar tot el que paga d'interessos i tot el que paga de deute, tindria recursos per a facilitar això, per a facilitar aquest inici a iniciatives de la gent que s'ha quedat sense feina, perquè el model productiu del poble ha canviat. Ja no és, ja fa 4 anys que ha canviat, i per ara no ho dic jo, o si diuen que per molts anys tornarem a estar al model de que estàvem el 2007, tardarem uns quants anys, i quan arribarem en aquell estat de benestar, que no serà el mateix que era el 2007, que no mos pensis que tornarem a tindre les hipoteques allà baix, que les cases se podran crear en les construccions grans plusvalues, etcètera. Serà un altre model, que la gent tindrà feina, per supost, que la gent tindrà recursos i gastarà millor com ara, per supost. Vull dir, la història econòmica, no només del nostre poble, sinó de tot el món, i sobretot del capitalisme, està ple d'exemples que hi ha crisis, se remunta, torna a haver crisis, que de fet, ja els estudis ja estan fets, de que aproximadament al voltant de cada 50 anys ja al sistema capitalista hi ha una gran patacada, no? I llavors, pues, bueno, se va complir el 29, el crac del 29, després el crac del 77, que va ser quan 70-80, 75-80, que va ser quan va haver la primera pujada del petroli, que es van disparar, que els productors se van poder ficar d'acord, llavors en aquells moments, el 70, va haver un catacrac també econòmic, tant a Europa com a Espanya, i a partir de, i ara pues, estem, si comptes 70, 30, 20, 19... Són cicles, això està estudiat i reestudiat per part dels economistes, que hi ha fortes crisis cada 50 anys i després n'hi ha d'altres que no es noten tant, cada uns promig de 14-15 anys, però aquestes són lleugeretes, són estarnuts, són constipats. La forta és cada normalment entre al voltant dels 45, pot ser 55 com 40 o 45 anys, però bueno, el sistema ho genera.
No,
jo simplement dic això, però clar, els responsables de les institucions polítiques han de tindre molta cura a l'hora de prendre decisions, perquè estem jugant amb els recursos de molta gent, de tot el poble, i quan un pescador de la llum està guanyant 4, 5 i 6 mil euros a l'any, escolta, jo li estic demanant d'una casa o que pagui entre total d'impostos municipals entre l'aigua, la companyia d'aigües, però vam agafar 6 milions d'euros. Ara sabem, l'aigua ha baixat, això ho hem vist, folletos, baixarem el preu de l'aigua, que m'ensenyen un rebut que ha baixat el preu de l'aigua, que m'ensenyen una casa que pagant abans 30, ara em pagui 20, que m'ensenyen una casa. Paguem pràcticament la casa habitada el doble. Tot això s'hagués pogut evitar. I això se sabia, això són decisions que se sabien i es prenien conscientment. I se sabien que la repercussió seria pujada de l'aigua. I en canvi, pues, se volia fer creure al poble tot el contrari, la gent del poble tot el contrari. I a vegades s'aconsegueix, perquè aquí tens les reeleccions, s'aconsegueix, perquè la informació donada d'una manera, donada d'una altra, o creguda d'una manera o creguda d'una altra, te pot fer canviar una opinió. I en canvi, pues, a vegades la realitat, que és molt tossuda, se sol imposar, no? I en aquest cas, bueno, imaginem que un treballador de la mar que guanya 6-7 mil euros, 5 mil euros, fins a 4 mil, perquè el peix no es compra, perquè el petroli va molt car, perquè el lluç fa 2 setmanes anava a 1,5 euros i la peluda a 1 euro i peix a la mar. I què haig de pagar en total? Pues 500, 600 euros, estem parlant del 10 o 15%. Jo he d'estar treballant per l'Ajuntament pues, un mes i mig o 2 mesos. per poder pagar els impostos municipals, però jo aquests dos mesos he de viure, que ja passo prou just, ja passo prou just. I en canvi, per els responsables polítics surten narinant, jo no he sido, jo, perdoneu-me, he equivocat. No. Assumís una mica la responsabilitat, eh? I si ho has fet malament, sempre li he demanat al ple, ho he demanat aquí, escolta, potser sí que cal l'hora de canviar les persones i que mirin la realitat d'una altra manera, perquè de la manera que l'estàs mirant tu o l'analises tu, i com a conseqüència d'aquesta anàlisi de la realitat prens les decisions, i resulta que aquestes decisions mos estan sortint no un tiro, molts de tiros per la culata, que mos ha portat a la situació que estem. Una persona es pot equivocar una vegada, però tantes. Una persona mos pot amagar una vegada, un moment donat d'un any mos pot amagar un dèficit, però durant 10 anys mos has amagat els dèficits, ara mos ha sortit tot. Ara mos ha sortit tot. I no és, torno a repetir, i aquí ja en aquest programa ho hem analitzat, no és pel que hem fet o pel que tenim, perquè amb els diners extraordinaris que han entrat en aquest ajuntament se paguen i se repaguen les obres que hem fet. Se paguen i se repaguen la piscina, el camp de futbol, l'aparcament i la residència, perquè n'han entrat de diners extraordinaris, vol dir fora de pressupost, eh? Començant pels 6 milions de l'aigua, els 3 milions del terreny del Mercadona, els diners dels convenis per incrementar la densitat d'habitatges que es va firmar en CIMSA i en Prasa, n'han entrat de diners. Sumats, pagaríem de sobres aquestes obres. Haguéssim pogut pagar de sobres el conveni de Sant Jordi, amb la línia de Sant Jordi, que també va pagar una part del camp de futbol, però clar, per un costat s'administra malament, aquests diners extraordinaris han ajudat a disfressar uns resultats pressupostaris magnífics, no reals, i ara pues, està sortint la realitat, perquè al final l'oli farà cap damunt, el podràs amagar, però al final te surarà, l'oli surarà, i en aquest cas ja està surant, però les conseqüències de l'atac a l'oli són per a tots, eh? Són per a tots.
Un altre dels temes que es va parlar en l'última sessió plenària va ser la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, d'alguna manera es tracta de contemplar la instal·lació de depuradores biològiques en lloc dels pous moures que coneixem en aquelles construccions que no tinguin solucionada l'evacuació del sanejament, doncs, no?
Sí, això va ser una mesura perquè pues, com que les coses van per a llarg, perquè oficialment si no es té el clavegueram a les urbanitzacions no es podria donar llicència de construcció. I clar, quan l'Ajuntament, només l'actual equip de govern, sinó tots els equips de govern que l'han precedit i pràcticament dels anys 60, no? Se donava llicència de construcció, d'alguna manera aquesta llicència de construcció era una mica il·legal, perquè si jo no tinc el clavegueram no és casc urbà, i si no és casc urbà jo no puc donar llicència de construcció. Per a solventar una mica això, pues, se va parlar, segons ens van explicar el responsable d'urbanisme, se va parlar en urbanisme de la Generalitat i es va dir, escolteu, com ho podríem fer perquè el famós clavegueram Enric per no plorar, de la història del clavegueram de Tres Cales, moltes vegades ho hem parlat, ja ho tenim, ja està, com que la cosa va per a llarg, perquè ja ens pensàvem que tot funcionaria, però la Generalitat no té recursos suficients com per ampliar la depuradora ni per a preparar les depuradores entre cometes que s'haurien de construir per donar sortida a les urbanitzacions, però no, és continuem tenint la necessitat també de donar llicències d'obres, perquè no podem dir no hi ha clavegueram, no podem donar llicències, necessitem els recursos que generen pocs, perquè avui en dia se'n donen poques de llicències, però bueno, és igual, els que se donen que puguem disposar d'ells, com que no podem, l'equip de govern ja han parlat abans de la deuta, doncs ha dit, bueno, donem-li una sortida entre cometes legal. I van parlar amb la Generalitat de poder fer uns pous moure, bueno, el que se'n coneix al poble com un pou moure. Passa que a la comissió informativa diverses persones o diversos grups li vam estar parlant al govern que no només contemplies la possibilitat de ficar un pou moure. De fet, li van dir que més que pou moure que fiqués una fossa sèptica. D'estes ja prefabricades, normalment són de fibra de vidre, que quan surt l'aigua d'allí pues ja surt bastant depurada. Té diversos departaments, el sòlid se queda en una part, el líquid passa en un altre i que després quan ja se fa una fermentació i després passa ja en un tercer departament que normalment ja és el que després ja surt, però quan surt ja no és l'aigua que ha entrat, ja no és l'aigua que ha entrat. I se'n vagi al subsol o se pugui utilitzar per a aigua de rec de plantes, que sí que se pot utilitzar, o la gespa, pues, ja no anirà directament al subsol com sol anar a les fosses sèptiques. No? I això és el que li vam demanar i l'equip de govern així ho va entendre i ho va incorporar a l'aprovació esta de la possibilitat de que quan se dona una licència, no la possibilitat, al fet real de que quan se dona una licència a la Calafat per Diago a Sant Jordi, automàticament l'Ajuntament, a part del control de l'obra aèria, pugui tindre control a l'obra no aèria, en aquest cas subterrània, i que d'alguna manera pugui demanar o exigir de que la instal·lació que es fa per a depurar les aigües sigui, entre cometes, la correcta per a no contaminar les aigües subterrànies, que puntualment no se contaminen si utilitzes 15 dies un xalet o un feix de setmana, però si vius habitualment, l'aigua al final va filtrant, i hem de recordar tots, i això ho sabem pràcticament tots els caleros, que al nostre poble hi ha una capa freàtica a determinats metres, segons la llunyada que estiga el pou, lo lluny que estiga el pou de la mar, però hi ha una capa freàtica que es comunica, que és comú a tot el terme, i si en una urbanització, per dir alguna cosa, s'arribés per les circumstàncies que siguin, que de fet se n'ha trobat algun, també li he de dir que es va trobar, el passa que ara i això ja està tot solventat i està solucionat, ja fa temps. Si es trobies o si es contaminies per aigües fecals, les aigües subterrànies no només s'afecta en aquella casa, sinó que ens afecta a tots, i les conseqüències les rebem tots. I llavors ho vam trobar i vam votar a favor, bueno, escolta, ja que no podem fer això, però ara no tindrem ni depuradora general per a les urbanitzacions ni capacitat per fer el clavegueram al resto de urbanitzacions que no ho tenen, per lo menos poder demanar als constructors o als possibles propietaris que construeixen un xalet que es fiquen una fossa sèptica, però d'estes que es poden qualificar com a depuradores biològiques petites, tampoc no el cos és exigiu, no crec que valgui més que el que se'n coneixem com el pou moure, i per lo menos donar sortida amb esta situació, entre cometes, irregular a l'hora de donar els permisos d'obres. D'alguna manera és una cosa que no era massa legal, diguem-ho així.
Què li sembla la campanya que es va encetar al començament de l'estiu de suport al comerç local per part de l'Ajuntament, instal·lació de cartells i de retolacions a diferents indrets, descomptes a l'aparcament municipal de pagament al presentar tíquets de consum, un film musical per les tardes per dinamitzar les compres o per dinamitzar l'activitat, més que res l'activitat de la zona del centre urbà.
Home, aviam, això és no hem d'amagar que el fet de que s'hagi instal·lat d'esta superfície comercial a l'entrada del poble, això no ho hem d'amagar. Pues, va preocupar i molt els comerciants del nostre poble. Llavors és normal, davant d'este fet i davant del malestar que ha generat, i d'alguna manera, pues, sí, nosaltres ho hem pogut, des de la cooperativa ho hem pogut veure, com la gent que arriba de les urbanitzacions, o no, venen d'altres llocs, que arribaven a la rotonda, entraven i tal com entraven sortien sense entrar al poble. I això pues, ha minvat la quantitat de gent que passeja pels carrers. Jo no sé si s'ha venut més, s'ha venut menys, els comerços, això no ho sé, això ho sap cada comerciant, la seva realitat. Però el que sí que s'ha vist és que hi ha gent que arriba, compra a la superfície i se'n va. Pega mitja volta en aquella rotonda i se'n va, ja no entra. Abans potser anava a pegar un vol i pues, ai, mira, que aquí hi ha una terrassa, sentem que farem una cervesa que fa molta calor, o farem un gelat, o... Molta gent ho ha fet. El que passa és que també hem de dir que el turisme, jo no sé el nivell d'ocupació, però pel que hem vist, o pel que sabem, a nivell de comentaris particulars, pues, donat a la situació geopolítica del Mediterrà, pues, aquí hem tingut prous de turistes. I jo crec que si algun dia es fa un recompte dels quilos de brossa, perquè això així sí que se sap, eh? Pels quilos de brossa generat per habitant, els que s'han recollit a l'estiu, podem saber el número de visitants que hem tingut. Si se fa més o menys un estudi, jo crec que de visitants, sobretot al mes d'agost, n'hem tingut i se n'han vist. Molts. Per què? Pues han vingut molts francesos, sobretot el juliol, la segona quinzena de juliol i el mes d'agost, s'han vist molta gent francesa que potser en altres circumstàncies pues, se n'haguessin anat a Egipte, se n'haguessin anat a Tunis, se n'haguessin anat a altres, a Turquia, però m'entens? I en canvi pues, bueno, han tingut que vindre entre cometes a berenejar aquí. El que passa que és el que he dit abans, vull dir, el fet de que descobrissin el poble i les característiques del poble per una sèrie de circumstàncies externes, això el que ens ha d'espolejar és de dir, escolteu, fem-ho bé, perquè si queden contents, que aquests no ho coneixien, potser de cada 100 ni tindrem 10 clients segurs perquè s'han trobat i es troben bé al nostre poble, I llavors, pues, bueno, que s'hagin fet això... Vale, sí, vull dir, són iniciatives que s'han de fer per a d'alguna manera invitar a la gent que entrin al poble i que peguin un vistazo, però aviam, això planificat i sobretot jo penso que dialogat més abans de que passés tot el que va passar. Això no li he de, que vostè ho sap millor que jo, pues que hi ha hagut situacions pues, que els comerciants, de la manera que s'ha fet la ubicació del Mercadona, com s'ha fet i tot això, pues, no els hi ha agradat perquè hagués sigut una inèrcia que hagués tingut que servir per ajudar a altra gent. Molts de comerciants a nivell particular, a nivell particular, han fet el comentari. Toni, pues, potser sí que el Mercadona hagués estat bé, entre cometes, hagués estat bé damunt de lo que eren les escoles antigues, perquè la gent ve al Mercadona, però a la vegada hagués entrat al poble o hagués tingut que entrar al poble, lo pàrquing ja l'haguessin tingut, que ja el tindria, potser en vez de comprar el sol. Això és un comentari particular que em fan un, dos, tres comerciants, i jo ho comento que aquí no és sí, que sigui la postura no. O la crítica del Partit Socialista o de l'Antoni Espuny. I inclús pues, raonant-ho, pues, potser sí que tinc raó, perquè diria, escolta, pues, mira, ja que ha de vindre, fica't aquí, al mig del poble, tens l'aparcament, mos compres els 3 milions, mos traus una deuta de 4 o 5 milions d'euros que mos ha costat l'aparcament. L'utilitzes i a la vegada la gent que et vindrà a comprar el Mercadona també tindrà oportunitat d'anar als altres comerços del poble, perquè estiran dins del poble. Això és un comentari que per part del teixit comercial del poble, alguna, hem estat parlant a nivell privat, ho han ficat. Clar, fas allò, prens la decisió per l'estrangulament econòmic degut a les decisions que has pres, te veus obligat a vendre aquell solar per 3 milions d'euros.
I perquè, segons se va explicar, també hi havíeu, i també hi havia sondejos i enquestes fetes i a l'usuari, la població també ho demanava.
Sí, sí, però vull dir, la població...
No oblidem, no oblidem sí, sí, que hi havia una part important la de la població que també demana.
Un supermercat com la superfície que s'ha ficat allí dalt, també la població...
Efectivament, efectivament.
Aquí al mig del poble, però bueno, si n'han...
No, ho dia, tres, dia, ho comentava tres, pel que dia vostè d'estrangulament econòmic.
No, pel... no, estrangulament econòmic en el sentit de que si s'hagués donat pare, mireu, jo, tenim aquesta iniciativa, què trobeu? Com ens podem d'alguna manera beneficiar tots? Nosaltres ho hem de fer per lo que sigui. Però que quan t'apreten, has de traure recursos, i en aquest cas van optar per vendre la parcel·la per 3 milions d'euros. Si haguéssim, ara imaginem-nos, perquè molta gent fa, ostres, i tots sabem el que ha passat allà dalt. Estos 3 milions els han agafat, han fet un tros de carrer que ha valgut 150.000 euros o 200.000 euros, no sé quan va costar l'obra, per cert, encara se'n deuen, no sé si han pagat ara, però és d'estiu, però se devia quasi el 50% a l'empresa constructora, que estava pendent de pagament, tot i que els 3 milions els han cobrat, i bueno, ja que l'Ajuntament pren uns terrenos amb uns propietaris, els pren, que cobra 3 milions d'euros amb una altra situació econòmica, aquests 3 milions d'euros haguessin pogut servir no per fer l'angulet aquell de la superfície comercial, sinó per fer un carrer i mig, i en aquella persona que li prenc el terreno li hagués pogut dir, mira, jo te prenc aquest terreno perquè per ordenació urbanística me toca a mi, i tu no has dit res i me toca a mi, però jo te dono que aquell solar que ja té llum, aceres i aigua, i tu el dia i demà ja el pots, si vols, el pots vendre, el pots construir, el pots fer el que sigui. Però aquí no, aquí s'han pres una sèrie de propietats per ordenació, legals, en principi legals, crec que encara hi ha algun contenciós, però en principi hem de dir que és legal, s'han pres una sèrie de propietats i els propietaris us hi han dit, mira, veus, allí entre aquella punta d'aquell garrofer, aquella oliver que el veus allí que està contra el marge aquell, i aquesta punta de marge que hi ha aquí a 10 metres, allò és la teva parcel·la. Ah, vale. Però no pots fer res, eh? Guapo. Així me prens la terra, la vens per 3 milions i ara ja se va aprovar. El que en parlàvem de la cala gestió no va sortir pel ple. Se va aprovar la venda de la parcel·la que hi ha baix del Mercadona. S'ha tret a concurs, no sé si s'ha comprat o no s'ha comprat. Són 10.000 metres quadrats a 250 euros el metre quadrat, que suposarà uns 2 milions i mig per l'Ajuntament. Home, que se n'aniran a jugar deute. Se n'aniran a jugar deute del molt que tenim. Del molt que tenim. Home, si estiguéssim en una altra situació, doncs també serviria per afegir carrers en aquesta zona i els propietaris que els hi han pres les terres o que les terres han estat afectades per un carrer o estan afectades per la construcció, per almenys donar-los algun contravalor concret i real, perquè ara no, els hi prens les terres i, com he dit, veus aquell tros que està entre l'oliver de color roig, l'oliver que hi ha a la marca verda i la llontes, i aquesta és la teua parcel·la. Sí, però, i no, però no puc fer res, perquè aquí jo ni ho puc vendre, ni ho puc construir, ni puc fer res. S'han utilitzat per aixugar els interessos i la deuta d'aquest ajuntament per les decisions i per la política que durant 10 anys, no d'un any per l'altre, durant 10 anys, per les decisions que s'han pres errones i per la política del gasto excessiu, sempre ho hem dit, fa vora 10 anys que ho estem dient, que s'està de gasto corrent més del que s'ha pogut. I ara sí que podem dir, a los hechos me remito, perquè ara els fets estan damunt de la taula i ningú es pot negar.
Senyor Espuny, per acabar, voldria l'opinió respecte bueno, a tot el que va esdevenir la via catalana, el seu pas per l'Ametlla de Mar i, en general, una mica pues, el que a vostè li suggereix pues, tota aquesta activitat que va produir, el resultat i de la manera que va anar.
Aviam, segons els organitzadors i tota la gent ho va poder comprovar, pues, la via catalana va ser un èxit perquè es van cobrir els 400 quilòmetres amb gent, es va ficar en fila, es van donar les mans i vull dir, es va cobrir. Vull dir, a nivell del fet va ser un èxit. En altres, en quant a el que significa la via catalana, en altres a l'últim ple que es va votar, que es va presentar una moció per al dret de decidir. Nosaltres vam votar a favor el dret de decidir. Sempre ho hem dit, sempre ho hem dit. Dret de decidir, sí. Creiem que els territoris, la gent, ha de tindre el dret a decidir què vol ser o en qui, com se vol organitzar políticament. Ha de tindre aquest dret a decidir. Ara, l'altre és quin ús se'n fa, quins partits polítics hi ha darrere de tot aquest ús de la manifestació, què és el que es aconseguirà i no què és el que no s'aconseguirà. Llavors aquí sí que hi entrem en una disparitat d'opinions, jo ho puc veure d'una manera, vostè ho veurà d'una altra. Bueno, aquí ja seria, suposo que ja adelantant-me pel pròxim debat que tindrem aquí, suposo que un dels temes que ficarem, no un dels temes, sinó el tema, sinó el tema que tindrem per uns quants programes, jo suposo que si tindrem oportunitat de donar l'opinió sobre aquest tema, no? Llavors ja jo penso que, i a més suposo que d'aquí 4 setmanes, ja haurà passat també 4 setmanes de la via catalana, també podrem veure la reacció més concreta d'uns i dels altres, i ja cada vegada pues, anirem fet més la idea de les conseqüències de la via catalana. Però bàsicament això, vull dir que nosaltres dret de decidir sí, vam votar a favor a l'últim ple. El que passa que és el que en parlem, és que llegeix la part expositiva, és que veus que hauria de tindre un altre contingut. L'altre dia, a nivell de comentari, l'altre dia és que inclús a vegades s'equivoquen a l'escriure. Paro i davant hi havia un cotxe, Catalunya pròxim
estat d'Europa.
No, pròxim estat independent d'Europa. Pròxim, fixi's el que va llegir. Pròxim a Catalunya estat pròxim estat independent d'Europa. D'Europa ficava. I clar, tu et quedes pensant, dius, he de ser independent d'Europa, si precisament el que a mi m'interessa.
És que de veritat.
Pues això estava escrit, estava en una pegatina. Sí. I llavors li fas, home, escriviu bé, pròxim estat independent a Europa, no d'Europa.
El Partit dels Socialistes de Catalunya va manifestar que no assistiria a la via catalana, tot i així van haver membres socialistes destacats que sí que hi van assistir.
Sí.
Aquí a la Cala aquí, vostès van donar llibertat.
Aquí, sí, aquí va haver gent que hi va anar, hi va gent que no hi va anar, per les circumstàncies que siguin. Jo, per exemple, no hi vaig poder anar perquè me vaig trobar per l'autopista, perquè els deures de pare precisament
a aquestes
hores, sí, però bueno, la Mari, jo sé que la Mari, per exemple, que és la companya d'iniciativa, però li va tocar al Perelló, i altra gent del Partit Socialista pues, van estar, o simpatitzants del Partit Socialista, van estar a altres llocs. Vull dir, i aquí a les Terres de l'Ebre, vostè ho sap millor que jo, que diversos alcaldes socialistes, vull dir, aquí sí que m'agrada el partit, entre cometes, vull dir, no és que m'agradi el Partit Socialista, però els socialistes, alguna vegada ho he dit, que quan cada persona té el criteri propi, té els seus principis, té la seva manera de veure les coses, perquè si no és així, un partit ja no és un partit, és una partida, que hi ha un jefe que mana i els demés lo segueixen, i per sort o per desgràcia a vegades, perquè pots donar una imatge de dispersió, el jefe diu una cosa i o el cap diu una cosa i els altres diuen una altra. Per sort la gent que se diu que és socialista té capacitat de decisió pròpia i de criteri propi i no segueix amb aquests temes, eh? Amb aquests temes no seguix els, les directrius que entre cometes pugui donar o no donar, que de fet no n'ha donat cap, que pugui donar el partit, que de fet van donar llibertat d'expressió.
No, de fet, no, el Partit Socialista va dir que com a Partit Socialista no existia.
No existia, però que cadascú a nivell personal que fes el que volgués, que no, no ho prohibia expressament que pogués anar o no anar a la via catalana. I a mi em sembla que això és positiu.
Senyor Espuny, moltíssimes gràcies per, bueno, per participar avui del programa, per encetar novament la temporada del Parlem-ne, i ens retrobarem en una pròxima ocasió, com vostè comentava, avançant-se ja als temes de la pròxima tertúlia entre representants de partits.
És una d'aquestes coses que tenim. Sí.
I si no, en el pròxim...
De parlar, no?
I en el pròxim torn del Partit Socialista. Moltes gràcies.
Gràcies.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I tu pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.